RAC més 1 i Montse Interiors us ofereixen Cases amb ànima.
Els dies de Nadal són especialment dies amb la taula plena. Els àpats familiars, amb amics, demanen que tinguem la casa a punt, però sobretot la taula a punt. Volem estar a l'alçada de les circumstàncies i volem saber tot el que el protocol marca i aplicar un bon criteri decoratiu. Per això tenim amb nosaltres avui a la Marga Usachs, que és estilista i decoradora, que la trobareu a les xarxes com a Marga Usachs, i també a la Laura Moreno, que ella és de l'agència d'esdeveniments d'Inspiration House, i la trobareu també a xarxes de Inspiration House @BCN. A totes dues, benvingudes.
Moltes gràcies.
Gràcies. Volem fer bé les coses. Aquests dies de festes en el que el Nadal és el protagonista, són dies per excel·lència d'omplir la casa i voler-ho fer al 100% bé. És a dir, jo crec que serien els dies...
I d'il·lusió.
D'il·lusió, però que a més són els dies potser més exigents, no?, a l'hora de tenir la casa a punt.
Sí. Sí.
Estaríeu d'acord amb això, no?
Per tant, home, jo m'ho aplico a primera persona, jo soc molt exigent amb això. I m'agrada tenir-ho molt, molt bé preparat i crear com un ambient molt màgic.
Clar, tenim a tota la família, moltes vegades també la política, que tenen una visió més crítica, i a més, moltes vegades també són els millors amics, no? Aquells que són més propers, els dies més íntims. Per tant, si comencem a preparar la casa, fem primer, abans de parar a taula, l'espai. És a dir, com preparem aquesta rebuda als convidats a casa. Per on comencem? A veure, Laura.
Jo, sí, és cert el que deies, que són els dies com potser més especials de l'any, no? Els que posem més èmfasi, que hi ha tota aquesta il·lusió al voltant de preparar les cases el millor possible. Sobretot, per mi, és que transmetin allò del caliu, no? Que siguin pròximes, que acolleixin bé a la gent, no? Aleshores, hi ha com uns punts a tenir molt en compte i que ens ajudaran a aconseguir transmetre aquest caliu i que la gent se senti molt bé, no? Per mi és molt important el tema de llums, posar espelmes, baixar tons de llum, que siguin càlides, sobretot.
Treballar la llum indirecta, que se'n diu.
Exacte. Mm-hmm. Deixar-nos dels leds freds, que sí que són el més ideal, clar, potser per aquests dies deixem-los estar, no? Sí, posar al màxim del tema d'espelmes, no, Mar? Amb punts indirectes.
I encendre-les, perquè a vegades posem les espelmes i ens fa
sap greu. I encendre-les.
Sí, són tan maques.
Sí.
Bueno, però per això tenim aquelles espelmes que venen amb piles,
sí.
Exacte.
Que potser no són tan glamuroses ni fan olor, però sí que és veritat que per avents, que crec que ho havíem comentat, per avents així molta gent, també són les que porten menys risc. Però sí que preparar la casa, no, de veritat que és un consell molt potser senzill, però si omplim la casa amb moltes espelmes o amb punts així indirectes, com comenta la Laura, de seguida creem un ambient supermàgic.
Sí.
Això, el primer.
La llum. Espelmes a punt.
T'ho transforma la totalment, la llum. Mm-hmm. Els colors, no?
El següent punt, jo diria que els tèxtils, no, Laura?
No cal canviar tots els tèxtils de casa de sobte perquè són Nadal. I també hi ha un altre punt que ens hauríeu d'aclarir. L'omplim de vermell i daurats i motius nadalencs o no cal massa?
Jo no sóc gaire partidària, és a dir, perquè al final, quan m'omplim molt, també emborratxem la casa. I no hem de perdre la línia, que la casa al final és un espai sagrat on hem d'estar a gust, on ens hem de relaxar, on rebem aquesta gent. Per tant, no podem tampoc ara posar uns coixins vermells, perquè al final el vermell és un color molt, molt bonic, molt viu, però també com que excita. No? Llavors, jo sí que al Nadal m'agrada com... per suposat a l'arbre i els motius decoratius, però amb el textil no tenim per què posar aquests coixins, que també n'hi ha molts, i ara marques del carrer que coneixem moltes fan el típic coixí de Nadal. Però jo sí que ambientaria la casa amb el tema dels colors, però colors més de tendència que es porten ara com colors més càlids. Ara es porta moltíssim el verd, un verd... no és un verd molsa, sinó és un verd més oliva, més apagat, combinats amb terracotes, tota la família de terracotes, mostasses foscos, granatosos... Es porta moltíssim tota aquesta combinació. I és, a més, són els colors de tardor, realment. Vull dir que, a part del Nadal, està bé que transformem la casa ja de cara a l'hivern, no? Jo diria com més a l'hivern. Després hi ha l'època puntual del Nadal, però jo la faria tota ella seguint una mateixa línia. Caliu, exacte.
Al firmant també treballar amb textures, no m'imagino, Mar, és a dir, belluts...
Molt bé, gràcies, perquè no? m'has deixat una part, la més important, diria jo, és veritat. Sí. A part dels colors que es puguin portar a tendència, es porten molt les textures. El vellut, la pana que se'n diu ample, els coixins amb pèl, per exemple, vull dir, i combinar aquestes textures. És a dir, tu pots posar un coixí de quadros, però pots combinar el vellut. O sigui, es porta molt la combinació de molts teixits.
Uh-huh. I ara estem parlant de molts teixits perquè també tenim clar que els convidats faran un recorregut.
Exacte.
Perquè són dies de portar el millor presents.
Moltes bosses.
Moltes jaquetes. Quin recorregut els hi preparem per aquests convidats?
Sí, jo crec que és molt important tenir clar... Sembla una tonteria, no? Però crec que és molt important tenir clar... definir l'espai com què funcionarà per cada cosa, no? Uh-huh. És a dir, tenim clar que hi haurà un espai per la taula on allà es celebrarà el dinar, el sopar que calgui. Potser, depèn del dia, hi haurà un espai en el qual s'hauran d'intercanviar regals. Tenir clar a quin espai o a quin raconet es farà. I després també tenir clar que vindran, com tu deies, moltes bosses, moltes jaquetes, cascos, bolsos i de més.
I a més a més, si a sobre encaixem aquí al cap d'any, potser un espai per ballar.
Exacte.
Al final.
Exacte. Llavors, clar, jo m'hi ha passat moltes vegades, no?, que potser estàs 2-3 hores preparant la casa, preparant la taula, tot bonic,
típic.
I arriba tothom, en 5 minuts et deixa el bolso sobre el sofà, la jaqueta a sobre la cadira.
No, i a més és molt desordre visual, això.
Clar,
molt,
clar.
Molt. Jo no ho suporto, perquè tens la casa allà, la música, les espelmes, els coixins i tothom...
Quan vas a la cuina a buscar no sé què, torres i dius, hòstia, què passa aquí? Quin horror!
No, llavors... Hem de tenir pensat on deixaran les jaquetes i on deixaran els paquets.
Vale, destino aquesta habitació o aquesta cambra per deixar tot el tema de jaquetes i de més.
I la tanco perquè no es vegi.
Exacte, però jo sé que mantinc tot l'espai de celebració
ben endreçat. Tal com jo ho havia pensat.
Mantenir l'essència que havia...
Perfecte, per tant, hem definit els espais... els donem alguna cosa de benvinguda? És a dir, un còctel, algun preparatiu previ?
Jo crec que sí. De fet, hi ha còctels ideals per Nadal, que també transmeten aquest punt de caliu, vale? Que s'allunyen tot de l'estiu i dels punts cítrics, sinó que et donen més caliu. Jo us n'he triat dos, un amb alcohol i l'altre sense alcohol, perquè cada vegada hi ha més gent que estila
que opta per no prendre alcohol.
I més aquí, que després ja anirem al vi, al cava, al no sé què, doncs em sembla que és molt adequat començar amb un còctel sense alcohol, perquè després ja anirà pujant el to.
Si no, l'àpat pot acabar molt malament.
Exacte. El que jo us he triat amb alcohol es diu Brat Gotcher, vale? I està fet principalment per un ron nyanyec, infusionat amb passes i combinat amb un suc de llimona, amb mel i amb xarop de gingebre.
Caram.
Sí, si us hi fixeu, té tocs de Nadal amb passes, amb suc de llimona, mel, gingebre... Tot és un infusionat que pot tot portar un aroma molt de Nadal, de gingebre, de llimona, de passa, no? Tot el món aromàtic també et porta aquesta essència nadalenca.
Uh-huh.
La veritat és que és molt bo, l'he tastat, i és una delícia, i et dic que et dona també tot aquest punt de caliu de benvinguda i és fàcil que agradi a tothom.
I després hem de sense alcohol.
I després pensem el que no té alcohol, que és el cinnamon ginger. Vale? Està fet amb xarop de canyella i amb ginger beer, que, tot i que tothom es pensi que això és una cervesa de gingebre, no ho és, sinó que és una beguda feta a partir de 3 ginebres diferents. Sucre de canya, i aigua mineral.
Però aquest és amb alcohol.
Aquest és... sense alcohol, perquè aquestes ginebres no tenen alcohol.
Ah, val, són aquestes ginebres 0-0,
que no tenen alcohol, sí.
Ah, està molt bé.
Sí.
És veritat, hi ha aquestes ginebres 0-0 que poden ser, fins i tot per l'acabar per la copa, també podries fer servir aquest tipus
podria
de beguda.
Podria ser un gin tònic, també,
sense alcohol.
Sí.
Fantàstic.
Mm-hmm. Jo crec que per aquesta preparació de la casa, que ja hem tocat el que és visual, el tast, ens faltarien, jo crec, dos sentits més. Un seria... l'oïda, la música,
és
i l'altre l'olfacte, que posaria unes espelmes per ambientar, perquè ara, just a l'acabar la Laura, el que deia, també van molt a la part les espelmes de Nadal, amb aromes de nadalencs, no? Mm-hmm. Doncs la vainilla, la canella, has dit una altra també...
La llimona, no?
La llimona, el gingebre, sí. La taronja, tots aquests, igual, olis essencials o espelmes, eh? Però sí que faria també que la casa olorés a Nadal.
Uh-huh. Uh-huh. I alhora també hem de pensar que si la casa fa olor a Nadal, que sigui la casa, els espais on no menjarem, perquè pot ser... que si les fiquem a la mateixa taula ens anulin l'olor del propi menjar.
Sí,
que també
de fet, a nivell de protocol, ja es diu que totes les decoracions i les espelmes a la taula no han de portar aroma, mm-hmm. precisament perquè no es barregin
perfecte,
amb el menú.
Per tant, les podem anar posant en la zona aquesta
centre,
que hem dit que sí, seria...
Exacte,
que és on deixaríem les jaquetes, on a l'entrada...
A l'entrada, per exemple.
Perfecte, ja ho tenim tot aromatitzat també amb aquests aromes de Nadal.
A nivell de música...
Música que posem. Sí, Nadal és tot el dia o ja estem fars de Nadal?
No, per favor.
jo sí que posaria algun punt de Nadal, però de versionada.
Versionada,
tipus,
i tant.
Sí, tipus Michael Bublé molt baixet.
Ja m'agrada.
Sí, i versions tipus així més...
A mi m'agrada tota la música d'ambient versionada.
Exacte.
Sí, llavors, sí, avui
molt,
en dia...
Molt baixet, això sí. Que no
t'avali.
Que no t'avali i que no...
Que permeti parlar.
Exacte, que no dificulti les converses i demés. I llavors sí que arriba un moment en el qual es puja el to de veu en el dinar, en el sopar i tal, que jo la trauria.
Ah, val.
Sí, sí que la posaria en el punt d'arribar i en el punt d'aperitiu. Sí. Tal. Però arriba un moment en el qual ja tothom està parlant,
conversa,
tal,
sí.
Es puja el to de veu i aquí sí. Jo sempre la trec.
Sí, sí.
Perquè ja molesta.
Sí, doncs fora música, una vegada ja estiguem en plena xerrera entre tots, però anem a vestir la taula, que aquest és un procés important.
Centrem-nos en l'important.
Exacte, llavors, primer que res, com la vestim? La part més de sota, la primera, serien les estovalles, però
anem a
hi ha
fer una puntualització. Sí. Comencem per la part tècnica.
Sí.
Moltes vegades, jo recomano sempre, i a més a nivell de protocol es fa molt, és de posar el típic moletón.
Sí. Vale. Seria aquest protector...
És un protector que ve plastificat per una cara i una mica enfalpat per l'altra.
Uh-huh.
Llavors, això es posa molt quan es fan ambients de celebració i la gent s'ho deixa i realment és molt important. Primera, per dues coses. Una, que la part... Primera, que a nivell d'empaque de la taula queda molt més bonica. Amb aquest protector sota, i després la part tècnica, que per suposat i és la més important, és la que protegeix la taula, i si ens cau, que és molt típic, que ens caigui inclús una mica de cendra, de cera de l'espelma,
sí. Vi,
sempre es cau salses, si hi ha nens, semblen gallines menjant, i embrutant, no? Tota aquesta part tècnica, això ens ajuda molt. Llavors, un truc... que és posar-lo la part plasticosa de plàstic que toqui la taula i la part de la felpa que toqui, que miri amunt, perquè fa d'empapador. Que moltes vegades jo m'hi trobo en els tallers que faig de Nadal que la gent diu, ai, doncs jo porto tota la vida posant-ho al revés. Perquè realment el sentit comú és el plàstic, perquè així es pot fregar, però la seva funció de veritat és que empapi aquell líquid que pot caure. Vull dir, és un utensili que realment és d'ús i que ha de ser pràctic.
Uh-huh.
I sí, que queda tacat, vull dir que mai, de vegades per mai tant, queda net,
sí,
no?
Sí,
i aquestes
sí,
coses
sí.
Típiques, però realment és la seva funció.
No es veurà.
I no es veu.
Clar.
Seguidament posem el mantel.
Sí, les estovalles.
Les estovalles. Aquestes estovalles, com han d'anar? Realment, també, a nivell de protocol, l'ideal seria que toquessin a terra. Però ja arriba un moment que no cal parar una taula perquè primera necessitaríem, potser, i més en un event on hi ha tanta gent, molt teixit, i no és necessari.
Només I no en fan, tampoc. És
I no en fan, realment, si les anem a buscar, és que tampoc les trobarem.
Les hauran de fer a mida.
Una estovalla que toqui a terra. I les han de fer a mida. L'altra cosa és que ja me'n vaig, puntualitzo, però que un oient vulgui comprar una tela especial i ja que ho fa, que arribi fins a terra. Però l'ideal és comprar una estovalla a les mides adequades de la taula i que caigui per tot el perímetre uns 45 centímetres.
Perfecte.
I està bé. Que, de fet, si et fixes, és just quan toca la cadira, també, que poses la cadira i queda perfecte.
I doble estovalla? És a dir, a vegades es fa joc de colors i poses una per sota i l'altra per sobre, o no?
Jo no sóc gaire partidària, perquè crec que podem decorar... També és una mica...
Un excés.
Teixit, no?
Per, no cal.
Crec que... podem complementar amb molts elements decoratius, com els sotaplats, els tovallons i altres eines que podem combinar amb diferents colors.
Que justament ara és on anem. Ara ens toquen els tovallons. Què fem amb els tovallons? Perfectament això que amb les estovalles no cal, de paper, de roba, que suposo que sempre tela, no?
De roba, no?
Sí,
no
sé
què.
Si estem almenys aquests dies, per favor.
Aquests dies sí. Sí que m'agradaria puntualitzar amb el tema de les estovalles un truc molt fàcil. Tant es poden posar com llises com estampades. Si les posem estampades, un quadro escocès, que ara es porta molt, ve una tendència una mica nadalenca molt clàssica. El típic quadro, els colors molt, molt tradicionals, el verd, el vermell, amb el punt
molt
de,
British,
de
no?
cru... Sí, ve una tendència molt... No diria country, però sí com molt més rústica, no? Més anglesa, sí. I si la fem estampada, podem jugar amb aquells colors de l'estampat per fer les combinacions del voltant.
Val.
Ho dic per al tema dels tovallons. Si la fem llisa, ens podem permetre que el tovalló sigui d'un altre color, per exemple.
Perfecte. Doncs ja tenim els tovallons. També coberts. La coberteria, que ara també haurem de saber, primer, a l'ordre hem de posar coberts per tot, és a dir, els del peix, els de la carn, etc etc. Ja no es porta ara tots els ganivets i les forquilles són per tot.
No,
què fem?
Hem de posar els coberts que toquen i són adequats pel menú. Si tenim un menú
més,
de peix,
ni
més ni menys. Si tenim un menú de peix,
no
fa falta treure-la tota per demostrar que la tenim, per demostrar que la tenim. No cal. Sí que va una mica en sintonia del menú. Si fem, llavors, fent una mica de repetició el que és el protocol, començaríem a la dreta el ganivet de l'amanida, amanida, peix i carn. Vale? I a l'esquerra exactament igual. Amanida, peix i carn.
Perquè, de fet, en principi és amb l'ordre amb el que acostumem a menjar.
Exacte. Com que...
De fora cap a dins.
Exacte, de fora cap a dins. Important, si no tenim peix o no tenim carn, pel que sigui, no fa posem. Falta posar-los. Llavors, els del postre es posen precisament sobre el plat. Amb la mateixa línia, sempre hi ha la confusió de...
on posa el ganivet?
La cullera,
no?
Exacte.
La cullereta.
Igual, el ganivet puja cap a dalt, es posa al primer i la forquilla en direcció
es
creuen, exacte.
Un mira cap a un cantó i l'altre mira cap a l'altre.
Però en la mateixa direcció a mi m'agrada perquè ho poso i llavors tiro amunt i clac, es creuen a
la forquilla
sota.
Seguiria la línia de la forquilla i
el ganivet.
Però el ganivet a dalt i la forquilla sota, em dius, eh? O és igual?
No, no, el ganivet a dalt i la forquilla sota, correcte.
I la cullereta també a sota de tot.
Però ens passa el mateix. Segurament
no
necessitem...
Potser
no hi ha cullereta o no hi ha forquilla.
Posarem el que calgui. Si hi ha escudella i cardolla, el de peix no cal.
I ens hem deixat una cosa important, la més important de totes, la cullera.
La cullera.
Que va també a la dreta,
amb
al costat del ganivet.
Perfecte.
Per no omplir tots els ganivets i la cullera i les forquilles... Jo crec que una mica hem de fer l'exercici de quin és el menú que tindrem i llavors posar els coberts.
Jo, al voltant del menú, perdoneu, jo el que aconsello també al Nadal és sempre, si li volem donar un toc més de sofisticació a aquesta taula i a l'esdeveniment en si, és imprimir el menú. I llavors...
Oh, i això és el
sí, mas. Això està molt bé, perquè també li dona un toc més, no?
Clar.
I no costa res, al final.
No, perquè tens clar què faràs
i... Tens clar què faràs.
És imprimir
i ja està. Hi ha programes, avui en dia, de disseny, online, que és supersenzill, on és Canva. Vull dir, és molt, molt, molt senzill.
Ai, el Canva el faig servir,
sí.
M'encanta.
Sí. Llavors,
molt bona idea, Laura,
aquesta. Mil plantilles fetes, plantilles de menú de Navidad.
Canva, o sigui, sí. Canva, prenem nota.
I llavors tu allà pots agafar, fer el menú, l'imprimeixes, el poses sobre la taula...
I boníssim,
queda
ja està.
Molt mono, t'acaba de vestir la taula, i si vols anar un punt més enllà, que això és algo amb el qual poden participar també els nens, que ara direm una altra cosa perquè participin els nens més petits de la família, és fer la targeteta amb el nom.
Fantàstic.
Perquè cadascú sàpiga on ha de seure, es poden inclús, Mar, tu això ja ens diràs com, jo què sé, amb una fulla,
bueno,
una
branca de vet... Bueno, venint aquí... Un exercici, bueno, no sé, ho podem comentar
sí,
ara, no?
Sí, sí, sí.
Ens havíem preparat, perquè això, doncs, també ho fem nosaltres i una mica doncs, és un consell que ens agrada compartir, és que ara és molt bona època per fer aquestes sortides que encara tampoc fa molt de fred, al bosc, amb la canalla, i anar a buscar les pinyes,
fulles,
les fulles de roure, aquestes fulles que jo li dic fer una mica de càsting, no?, per crear unes fulles boniques, i a mi m'agrada molt pintar-les amb esprai.
Ah, que maco!
Sí,
això és un bon tip.
Sí.
Les pinyes per decorar.
Queda molt
i
maco.
Si són pinyes petitones, queden molt maques al costat de, com diu la Laura, no?, de la minuta d'aquest menú i posar de decoratiu. Inclús es poden posar les targetetes amb el nom.
Clar.
Les pinyes poden ser com un suport de la tarja.
Està
i les fulles,
bé.
A mi m'agrada molt pintar-les amb esprai, per exemple, daurat, o depèn del to, no?, que vagin els colors de la taula, i a sobre pintar-les amb el nom. I això queda molt divertit, és molt visual, i clar, quan poses un, és un efecte, però quan poses tota la taula amb totes les fulles pintades, amb els noms, queda, és un detallet que a la gent li encanta.
A més, estem seguint el protocol també de preservar la natura, perquè hi han caigut, són pinyes caigudes,
clar,
fulles caigudes.
És el moment d'ara, sí.
I a veure, com tot, tampoc fa falta potser anar a la muntanya, vull dir, clar, vas caminant i ara hi ha molta fulla per terra.
Sí. De plataners mateix.
La fulla queda preciosa.
Sí.
Però bueno, ja que estem, també,
fem-ho bé.
Sí, sí.
Ja tenim també els coberts, aquesta manera de posar el menú. Les copes, també les posem totes o només el que hem de veure? Bueno, en aquest cas, normalment es veu de tot. Perquè a vegades no és que es vegi de tot, sinó que tens totes les opcions perquè cadascú li agrada una cosa. No?
Exacte.
Les copes, jo sí que les posaria totes. Potser les del cava, no sé si, Laura, estàs d'acord.
Les guardaria per després.
Sí. A mi m'agrada treure-les amb el postre, no? Perquè al final també canvies d'ambient, canvies de... tanta estona emplatat, també canvies una mica tot.
També hem de pensar el que parlàvem abans, que normalment són àpats en els quals hi ha molta cosa d'aperitiu.
Mm-hmm.
Llavors, hi ha molta cosa d'aperitiu. Tenim la taula decorada. Hem posat l'arsenal de coberts i de copes.
I llavors, d'alguna espelma que també hem acabat posant.
Exacte. És ideal el que diu la Mar de guardar la copa de cava per després, i en la qual hi ha... buidem una miqueta coberts i plats perquè ja hem acabat de fer l'àpat principal, arriba el postre i llavors traiem la copa de cava.
I amb algun ordre concret, les copes?
Sí, les copes hi ha dues maneres de posar-la. Realment, a nivell de protocol, es posen en línia sobre els coberts del postre, amb l'ordre que veurem. Aigua, vi blanc, vi negre i cava. A mi m'agrada, perquè també es pot fer, posar-les més en forma de... quadradet, al cantó dret, per compaginar amb el plat del pa, que es posa a l'esquerra sempre. Llavors, visualment, quan tinc la taula parada, a nivell individual, queda com tot més compensat, no? Perquè tens doncs, les copes a la dreta, el platet del pa a l'esquerra, i és com visualment molt fàcil perquè la gent també intuïtivament entengui quin és el plat i no de roba el del costat, que és molt,
molt típic.
Sí. I també per un tema decoratiu. M'explico. I no vull adelantar-me, no? Però depèn de la decoració que es posa, si fem una ristra o fem una corona, de vegades les copes també com que ens creen poc espai, no? Llavors, m'agrada com posar-les juntetes en un cantó, així, seguint les agulles del rellotge, és a dir, com es posaria? Doncs, el primer aigua, després el vi blanc, vi negre i el cava, no? Llavors, com que l'cava hem dit que ho retiraríem, queden com en un triangle de tres al cantó dret. I això ens permet que al centre tinguem més espai per decorar o per omplir de més plats.
Clar, perquè moltes vegades va allà al mig és on va el que menjarem.
Exacte.
Hem de deixar
o sigui, és un petit truc, però llavors queda molt més maco visualment col·locat.
Val. Ja deixem a gust de cadascú una mica els colors i tons de la vaixella, de la coberteria. Ja vam dir també, quan vam parlar de Sant Joan, perquè qui vulgui pot recuperar com per a la taula per Sant Joan i trobarà moments molt comuns, vam dir que podíem jugar amb que la vaixella fos d'una vaixella concreta, però que no sempre teníem tot per tothom el mateix tipus de plat. Podem ficar potser el plat pla d'una manera o com ho faríeu?
Mira, jo t'he portat, a més, aquí un sotaplat perquè posis
fantàstic,
un exemple amb vellut.
Sí. Oh, que maco.
A més, aquest és desenfundable.
Què dius?
Està
fantàstic,
molt bé,
això.
Perquè es pot rentar. És molt xulo,
clar.
És molt interessant. Jo sóc molt fan dels sotaplats i de vestir i de decorar la taula, m'agrada molt. Però us l'he portat també una mica per donar aquest petit tip a nivell de colors. La mantelleria és la que mana. si posem un... Faig un breu resum, però si portem una mantelleria blanca, podem lluir-nos amb els plats daurats,
podem
amb les copes de color, podem jugar molt més. Però que ens ve de gust un Nadal, com deia, que jo estic també molt amb aquest mood de Nadal tradicional, amb vermell i verd, hem de ser més... Hem de ser, no és más és más en aquest moment. Precisament si posem una mantelleria molt... unes estovalles, perdó, molt, molt marcada... tots els complements han d'anar com més suaus. Mm-hmm. Vale? És, sí que és una mica sentit comú, però de vegades ens deixem portar per aquesta màgia del Nadal i és com tot too much, no? Llavors, el tema de les...
El sotaplat? No.
De les copes, sí que sí, anem amb un Nadal més tradicional o més senzill, podem jugar amb aquests colors... podem posar una copa
en
certa
color,
en vermell, o una, el got en verd, per exemple, o donar-li un toc de color.
Sí.
I la coberteria, iguals.
I la coberteria ara també es porta molt la daurada, que abans no n'hi havia de coberteries
la de
coure,
d'aquestes.
Sí, la coure,
sí.
I ara ja inclús
negre,
està negre.
Sí, negre, sí. Exacte. Recomaneu també que cadascú jugui amb el color que vulgui, no passa res.
Sempre i quan la mantelleria sigui baixa, no? Baixa de to, vull dir.
Clar. Val, perfecte. Ja ho tenim pràcticament tot. Els elements decoratius del mig de la taula, què fem? Fem un flors al mig de la taula?
Tenim dues opcions. Segons el menú, també important saber actuar amb una mica de coherència, si fem un pica-pica, hem de posar un element decoratiu més sobri, més senzill, un toc, que podríem ser, per exemple, una corona amb unes espelmes al mig... La corona queda molt bonica, és molt maca, amb espelmes, una mica de decoració. Si anem a un menú tancat de primer, segon i postre, ens podem permetre fer
màgia,
una ristra.
No? Actuació,
a mi m'agrada molt... Serien aquests rams allargats.
Allargat, sí. Una ristra com si fos una ristra nadalenca, sí. Que es posa la típica sobre la xemeneia.
Sí.
Doncs el mateix al centre de la taula. A mi m'agrada posar-li molt tres elements que jugo amb el verd, que és la ristra en si, la llum, no pot faltar mai, tant espelma com aquest... avui, fills de llumetes, sobretot càlida,
sí,
sobretot.
Sí.
I el punt de decoració que li podem posar. Pues, a mi m'agrada molt, és un tip que dono molt als tallers i la gent li encanta, fruites i verdures. El Nadal ens consumeix, ens porta, no, a molt de consumisme i a perdre una mica el cap. I de vegades a decorar amb elements molt essencials i molt bàsics també queda preciosa. Podem combinar amb raïms,
magranes.
Amb magranes, per favor, queda preciosa, amb prunes.
Carxofes.
Carxofes queden precioses,
sí,
també.
La planta, la carxofa, dona
és molt
de joc.
Sí,
tot aquest mix de fruites i verdures, inclús les podem pintar.
Sí.
Amb spray, que això ho faig molt als tallers i encanta, perquè són solucions que són molt visuals i realment molt econòmiques.
I tant.
Sí. I sí. Donen molt de joc.
Perquè això també ho hem de tenir en compte, que a vegades al Nadal ens desmadrem, és allò de a tot i plen, i potser hi han recursos que són
que
molt
no
més
cal.
Econòmics.
Sí, sí,
i escolta'm, veig ara aquí que també has portat aquest galet enorme, que seria també un punt molt nadalet, perquè el galet és
per Nadal per excel·lència. És un plat de ceràmica fet a mida en forma de galet, que és una marca molt xula d'aquí...
Com es diuen?
Busoga.
Busoga.
Busoga. Que a més ho tindré ara a la meva shop online.
Home, doncs
ja
sabeu. Ja
els podré vendre, que em fa molta il·lusió. I és supermaco perquè és un element molt decoratiu.
I serveix com a plat.
I serveix
també.
Com a plat per servir la sopa de galets tradicional del dia de Nadal.
I clar, com a element decoratiu més de la taula, perquè amb clar. Aquest plat ja et serveix...
Ja, és que ja està tot.
Ja està tot.
Sí.
Llavors,
sí, sí.
Sota el plat que posem de segon plat en si, podem combinar-lo amb diferents colors, si no tenim la vaixella completa. Podem jugar amb dos colors. Per això dic que si juguem amb dos plats o amb colors de les copes, que la mantelleria sigui més neutra.
I veig també que tens aquí una cosa de...
Això són unes cintetes
que
sembla una goma del cabell, que també és molt bona idea, ho ensenyo com a tip. Que...
Els tovallons? No.
Pels tovallons.
Ah. Pels tovallons, sí, sí.
Per enrotllar el tovalló, jo el poso molt així en forma com de tub, l'enrotllo, i li poso la gometa aquesta.
Ah, fantàstic.
I realment podria ser la goma del cabell d'una nena.
Clar. Sí, sí, sí. I que, de fet, després potser el pots regalar i que se'l passi
també com a tip, queda molt divertit amb el tovalló.
Se m'acudeix a mi el plat aquest del galet, que després per donar-li més ús durant l'any, perquè clar, al final, com a plat,
galet és
sí
galet,
que és molt estacional,
però és molt, molt marcat.
Però et pot donar ús com a per posar unes flors...
Oi, aquesta és molt bona,
saps?
També.
Saps? Durant l'any, per donar-li més ús.
Sí, sí, sí. Una planteta petita,
exacte,
li poses una mica de terra amb una planteta petita,
és
maca.
Un joc d'espelmes d'aigua, sí, que l'omples d'aigua... Vull sí dir que té més ús que
sí,
no només
sí
el plat
sí,
del
sí
Nadal.
Nosaltres aquí, optimitzant tots els
sí
recursos per fer-ho allargar.
Donar-li una mica de... Perquè, clar, un plat només pel Nadal... Sí.
Imaginació al poder.
Té molt d'ús.
Senyora, sí, no sé si sí em deixo sí alguna cosa més.
Jo només volia fer una puntualització a nivell de taula. Però...
Sí, aquesta ens hem
sí
deixat. Tens raó.
És a dir, moltes vegades hem de fer una ampliació de la taula.
Sí, noi.
No? Llavors, sí que podem fer... Si l'espai ho permet, sempre i quan l'espai ho permeti, podem fer una ampliació... No a lo allargat, és a dir, no
que és la tendència
una taula
que la gent fa
llarga,
i que al final
exacte
no pots parlar amb el de l'altre extrem.
Que al final acabes parlant amb els quatre que tens
sí
davant i al costat, sinó fer-lo a lo ample, és a dir, construint una taula rectangular, perquè mm permet la visibilitat amb tots
més
els...
Més quadrada, vols dir?
Exacte, sí, més quadrada, sí, perdona. Permet la visibilitat amb tots els comensals molt millor i la comunicació és molt més fluida. Mm. Llavors, sempre que sigui possible, fer això.
I si podem triar ovalada o rodona,
això
encara
seria
millor.
Això ideal. Això ja és el top dels tops.
Però, esclar, no canviarem
sí
la taula per aquell dia.
No,
hem de jugar amb el
però
que
sempre que s'hagi de fer una ampliació, si es pot fer l'ampliació cap a quadrada, rectangular, molt millor cap a imperial llarga.
Perfecte. Doncs, escolta'm...
Jo crec que ja ho tenim tot.
Jo crec que ho tenim tot.
Jo bueno, vull fer una
puntualització. Ens hem deixat una
cosa. Sí,
ens
hem deixat...
Els postres.
Ai, és
veritat,
els postres,
és més important.
Sí, postres. A veure, postres, i sempre sabem que tenim els torrons i les neules,
i
els,
les
xocolates, els bombons.
I fa una platada de formatges, també,
exacte,
al final de l'àpat.
Que bo, amb figues i
sí
raïm,
oh,
ja m'ho estic imaginant.
Això ho tenim i no ho podem treure, i ha de ser
és
sí
sagrat
o sí, perquè si no, no hi ha Nadal.
Sí,
ho tenim
sí
claríssim.
Sí.
Però sí que és cert que a vegades trobem a faltar la fruita, o hi ha gent que posa la fruita, no? Però sempre es queda allà, ningú
sí
l'agafa i no té gràcia. Llavors, hi ha una cosa que s'ha posat molt de moda, que són les pauloves de merenga i fruita.
Pauloves.
És una cosa moníssima,
sí,
que és com una estructura de merengues
sí
lleugera, i tota la part superior i del voltant està recoberta per fruites.
Oh, que bon.
Visualment és preciós. I és un prepostre que ens pot donar peu a després tota la part dels torrons, de neules i de més.
I segur que deixem a tots els convidats badats.
Badats.
A veure, torna a repetir el nom.
Pauloves.
Pauloves.
Sí.
Que això no és molt d'aquí.
No, però està, ja et dic... Ara
ho trobarem a les pastisseries.
No, i és molt fàcil de fer a casa.
Ah, sí?
Sí,
home,
sí, és simplement fer
merenga?
Un merenga
sí
i ho recobrim de fruites.
Ui, Laura, tu ets molt cuinera.
No.
Jo no.
S'ha de posar al forn o no?
S'ha de posar al forn, però res.
Una mica.
Sí, una
perquè
miqueta.
Perquè agafa aquell tot
sí,
torradet.
Sí, preciós. Queda moníssim.
Oh, fantàstic.
Sí, i jo, per últim, us proposaria fer com una mena de ritual.
A veure. Bueno, abans sí ens hem deixat una cosa important. Decorativament parlant,
sí,
ens faltaria que ens agradaria també molt suggerir com a tip, també molt econòmic, és decorar amb les branques de... que ens recorden, per exemple, el romaní,
ah, sí,
el pi...
Totalment.
Totes aquestes per decorar els plats, ni que sigui els torrons o
sí
el plat aquest que suggereix.
I que ens donarà un aroma també especial.
Al voltant, que ens ajudi... Que una mica desenvolupem aquesta imaginació que tots tenim amb coses molt...
Les branques de canyella, no?
Sí, també uh-huh queden precioses. La taronja seca
mm
queda preciosa també per decorar les bandejes amb un costadet.
Sí, sí,
sí, sí, sí. Els plats també ben servits.
Sí.
I tu anaves a
ara
dir?
Sí, ara us sí proposava, ara sí, sí d'alguna manera fer aconseguir aquest caliu del que parlàvem de la casa, però no només a nivell de casa i a nivell de decoració, sinó també a nivell de
ritual,
grup
tu també parlaves.
I de familiars. Llavors, com? Jo us proposava de fer un ritual que a vegades... Està bé, no?, per sentir aquesta
unió
part especial uh-huh i d'unió de l'any. Llavors, fer una ronda de tots els assistents de dir una cosa positiva que hagin tingut aquell any
uh-huh
i una cosa que els agradaria aconseguir
ah,
l'any següent. Llavors,
un desig.
Un desig.
O un propòsit.
Un propòsit, un objectiu, no?, pot ser que no tingui res a veure amb algun dels assistents de la taula, o pot ser algun agraïment que vulguis fer
algun dels
en algun
assistents.
Dels assistents.
Ah, em sembla fantàstic. I després, escolta'm, qui vulgui també, i per què no, llegir un poema de Nadal.
Totalment. Eh? Això, els més, la canalla...
Això ja qui li vingui de gust, sí, ja, exacte, sí. La canalla explica la cadira, o els adults també.
Exacte.
Un trosset cadascú,
totalment.
I comencem fent el petit ritual.
És maco fer aquestes coses, sí. Perquè al final és veritat que preparem tota la casa sí. I el Nadal, i les coses més bàsiques, no? Sí. Que és aquest punt de parar uns minuts a fer un acte de consciència,
sí.
De vegades ho deixem passar, no? Que sí. Això és molt americà, el del Thanksgiving. Jo he anat a una... Vaig anar a uns amics que tinc aquí i ens van convidar, que ho fan ara al novembre.
Sí.
I a mi em va encantar el fet de... d'estar allà i que cadascú donés gràcies per alguna cosa. No? Em va semblar molt bonic i
quan la Laura m'ho explicava... És com que s'ha perdut una mica, no? Sí, tota la part sí. D'agraïment.
Jo crec que està bé fer-ho sempre i quan potser ho passem a la nostra versió, no?
Sí,
és a dir,
totalment.
Un poema de Nadal,
sí, clar,
de Maragall
sí,
o del que sigui.
Sí,
o...
sigui més català,
exacte,
totalment.
Sí, sí, de manera... Sí.
Més tradicional.
Més tradicional sí, i també més espontani, no? Que quedi de manera natural.
Sí.
Doncs escolta, m'ha encantat fer aquest ritual final que no se'ns havia plantejat i que també està molt bé.
Sí,
la part espiritual d'aquests dies.
Clar,
perquè la tenen.
Que tingui un sentit,
clar que sí. Senyores, Marga Usachs i Laura Moreno, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies anem a vestir la taula.
Molt bé, moltes gràcies.
Montse Interiors t'ofereix ara les recomanacions per fer de casa teva una veritable llar. Perquè la qüestió no és com de gran sigui casa teva, sinó com de feliç t'hi trobis.
A Cases amb Ànima volem posar en pràctica tot el que ens proposen els especialistes i com que l'esperit de Nadal ja fa dies que és a les nostres llars, us recomanem que visiteu qualsevol de les 27 botigues de Montse Interiors o al web montseinteriors.com. Allà hi trobareu tot el necessari per vestir la vostra taula per a l'ocasió. Estovalles antitaques amb motius nadalencs en vermell, verd, color plata o daurat i els tovallons a conjunt. Si preferiu vestir la taula amb individuals, agafeu una de rodons, amb dibuix de fulles o de colors brillants, fets de plàstic PVC, higiènic, durador i resistent al calor fins als 60 graus. I per acabar, un toc original. Poseu fundes de coberts de Nadal i donareu un aire especial als vostres àpats. En aquest capítol hem après a ser els millors anfitrions, a conèixer els protocols d'una vetllada perfecta i els secrets per fer arribar al nostre entorn més pròxim tot el que ens importa a través dels detalls. Però, i si som els convidats? Hem consultat l'Escola Internacional de Protocol de Barcelona i això és el que ens ha explicat Gemma González, professora de l'escola i experta en organitzar esdeveniments. Quins protocols hem de seguir quan celebrem un àpat a casa d'algú altre?
Doncs confirmar la nostra assistència, agrair-la quan el dia següent o quan marxem i arribar amb puntualitat.
Què s'espera de nosaltres?
S'espera que no monopolitzem la conversa, que tanquem a tots els convidats, sobretot a les persones doncs, que veiem que estan menys introduïts o tenen menys familiaritat, evitar sobretot temes conflictius que provoquin certa controvèrsia, doncs ja d'entrada els esquivem.
Hi ha codi de vestimenta?
No n'hi ha a nivell particular, però sí que per deferència i per respecte a qui hi ha posat aquesta il·lusió, hauríem de mirar una mica la nostra manera de vestir, donar-li un upgrade com aniríem en el dia a dia. És una demostració d'agraïment i de donar-li importància a aquell event.
És convenient portar alguna cosa per veure si no sabem quin és el menú?
Si és una cosa que sabem que li pot agradar a l'anfitrió i que s'ho pot quedar a casa seva i consumir-ho qualsevol altre dia, sí, és correcte.
És educat preguntar el menú amb dies d'antelació o ens hem de deixar sorprendre?
Aquí és millor que no. És millor deixar-nos sorprendre per no canviar-los el menú si teníem plantejada alguna cosa que a nosaltres no ens agrada. Sí que l'anfitrió ha de demanar si hi ha alguna incidència alimentària que s'hagi de saber i si som al·lèrgics a alguna cosa o hi ha algun ingredient que realment mai consumim, ho hem d'avisar.
I si no és beguda,
què podem portar?
És maco interessar-se per les aficions del nostre anfitrió. Si sabem que li agrada llegir, que li agrada el que sigui, o que li agrada la xocolata, doncs que sigui un regal personalitzat. Això sempre s'agraeix perquè has pensat en l'altra persona. No portar alcohol si és una persona abstèmia, per exemple. O sigui, tenir una informar-se una miqueta, i si no, doncs unes flors, un llibre d'un viatge que hagis fet, uns bombons, els detalls estàndards que sempre són agraïts.
És necessari portar un obsequi?
Sí, ha de ser una cosa simbòlica, no ha de tenir massa valor, perquè si no obliguem a l'altra persona el dia que ens torni la invitació, però sí, un detall d'agraïment sempre... A tots ens fa il·lusió rebre'l, no?
Un cop acabem els plats principals, ajudem a desparar la taula?
És un punt important. Ens hem d'oferir, perquè si som a casa d'algú hi ha cert grau de confiança i d'intimitat, hem d'oferir-nos un cop. Si l'anfitrió diu perfecte entre tots, ho fem, però si ens diu no, sisplau, hem de respectar-ho, només hem de demanar una vegada, perquè és probable que tingui la cuina feta un liu i no vol que la veiem. També seria una falta de respecte introduir-nos, igual que és una falta de respecte demanar que ens ensenyin la casa si no ens ofereixen, perquè potser no la tenen recollida. Hem d'anar amb compte amb això, hem de ser molt discrets.
Quan és convenient marxar?
Doncs si la conversa està animadíssima per part de tots i l'anfitrió està gaudint, doncs el que aguanta el cuerpo. Però si no, en principi, una hora i mitja després del banquet, de l'àpat, vaja, seria l'apropiat. Però hem d'acabar-la en algun moment. No podem clocar els ulls i fer la migdiada al sofà de casa dels altres.
Doncs si seguim aquests consells i triem bé els temes de conversa, tenim l'èxit garantit. Però si voleu fer un pas més enllà i allargar la nit o la tarda de manera divertida, agafeu llapis i paper, perquè l'avi Sisquella, responsable del Centre de Psicologia Ludum i especialista en jocs, ens fa algunes propostes per passar plegats una bona estona.
Ui, sobre taules, no, deixa. Jo sempre sóc més de jocs a taula, d'acord? Així en família, a passar-nos-ho bé i no entrar en temes complicats. Us en recomano alguns per tenir converses divertides, sense haver de parlar de coses familiars, sinó parlar de coses personals i lúdiques. El Fun Facts, el Top Ten i el Cacatua. Són jocs que us fan preguntes del rotllo quina assignatura era la que menys t'agradava a l'escola, o si haguessis de llançar tres coses de la teva habitació, què llançaries? Coses així, on no s'accepten els judicis, com si diguéssim. Després tenim l'eslapsi, aquí ja podem incloure els nens, d'acord? Tenim cinc cartes on apareixen cinc objectes per davant i cinc per darrere, i després unes cartes de consigna que ens diran, per exemple, en tenim més de cinc a casa, i hem de veure quin d'aquells objectes que tenim a la nostra mà de cartes compleix la consigna de que en tenim més de cinc a casa, o cabria a una butxaca, i també hem de fer el mateix. El primer que es descarti d'algun dels objectes es retira i tornem a posar una altra consigna. Qui es descarti de les cinc cartes haurà guanyat. El Timeline és un joc per posar en ordre cronològic fets històrics o fets d'algun tema. N'hi ha, crec que, tres tipus de Timeline: l'històric, el de descobriments, el d'invent, i també hi ha Harry Potters amb diferents jocs, eh? I per tant hem de triar el que més ens interessa i jugar-hi. És molt divertit, sembla un joc que pot ser avorrit, però no, jo aquí a consulta jugo molt i m'ho demanen molt, i també és una forma divertida de treballar amb la història. I finalment el Twin It, que és un joc atencional molt divertit, acabareu morint-vos de risa, també us ho dic, buscant les parelles. I no és un memory, perquè es fa amb la carta a la vista, no hem de recordar res, però hem de ser molt més ràpids que els nostres contrincants. I es pot jugar de forma individual o de forma per parelles. I, finalment, el joc bogeria d'aquest any, que és el Esqueleto Calavera Diablito, que ja la seqüència de paraules és divertida. Ho hem d'anar dient constantment mentre juguem. Esqueleto Calavera Diablito, i anar descartant-nos de les cartes que siguin esqueletos, calaveres i diablitos. Acabareu morts de risa i no seran sobre taules complicades. Així que, vinga, la meva recomanació ja és aquí. Adeu!
Doncs recordeu, Fun Facts, Top Ten, Cacatua, Slapsy, Timeline, Twin It i Esqueleto Calavera Diablito. I és que aquests són els moments que hem de tresorar. Saber que algú ha pensat la manera de fer-nos passar una bona estona en petits detalls ens treuen somriures. Qui no recorda obrir la bústia per aquestes dates i veure entre les cartes de bancs i papers publicitaris un sobre sospitós de ser una felicitació de Nadal? La curiositat de buscar ràpidament el remitent, la il·lusió d'obrir-lo i descobrir la postal que algú havia triat especialment per desitjar-nos que els dies que estaven a punt de començar fossin feliços i en companyia dels nostres éssers estimats, i que l'any nou ens portés l'oportunitat de retrobar-nos més sovint, i que els reis ens omplissin de regals. Recordeu les postals dels paisatges nevats d'UNICEF? I les postals de l'il·lustrador Juan Ferrandis, amb aquells dibuixos que semblaven personatges de conte? Després van sortir les que en obrir-se feien música. Fos com fos la targeta, recordeu el nivell de concentració per escriure amb la millor lletra que haguéssim escrit mai? O anar a l'estanc a comprar el segell corresponent amb la distància que hagués de recórrer la carta i ficar-la a la bústia més propera amb la impaciència que arribés com més aviat millor? Diuen que la primera targeta de felicitació de Nadal la va inventar l'editor i dissenyador anglès Sir Henry Cole l'any 1843. La difusió d'aquestes felicitacions postals va ser gràcies a la impremta. Amb la revolució industrial, part de la població va marxar a viure de les zones rurals a zones urbanes i, per tant, lluny d'amics i familiars. Enviar-se bons desitjos a través del servei de correus era una bona manera de sentir-se més a prop. Hi ha qui diu que 12 anys abans havien estat els repartidors del diari de Barcelona els que ja havien imprès una postal nadalenca per repartir-la i rebre a canvi una gratificació. En qualsevol cas, aquest costum es va difondre de manera generalitzada per tot el món. Avui dia, les felicitacions ens arriben en format digital, a través dels telèfons mòbils i la majoria sense personalitzar. GIFs divertits, vídeos animats que reenvien de manera massiva. A Cases amb Ànima us animem a recuperar aquest moment de creativitat, d'exclusivitat. Convertiu aquell trosset de pis en un petit taller de treballs manuals i poseu-vos mans a l'obra. Si no recordeu com aconseguir espais versàtils, trobareu els espais multifuncionals al capítol 10. Si necessiteu inspiració, us donarem dues opcions.
Els tallers en línia de Can Hippie Home.
Dirigits per la Marta Palau Caral, una dissenyadora gràfica reconvertida en què aprendreu a fer postals de Nadal de forma senzilla i amb un resultat que farà patxoca.
El compte Buscant Idees.
Tant a Instagram com a TikTok, la mestra jubilada Mònica Flores anima a fer creacions amb més de 100.000 seguidors. La Mònica és una apassionada de les manualitats i tot el que sigui handmade. Trobareu infinitat de targetes per fer amb materials fàcils de tenir per casa i amb resultats espectaculars. Us hi estareu una estona ben entretinguts i decidint quina fer i com donar-li el vostre toc personal.
RAC+1 i Montse Interiors us han ofert Cases amb Ànima.